ICAT, la ràdio inquieta.
No noteu Catalunya dividida? Hi ha dos faccions gairebé irreconciliables en què el dilluns al vespre uns miren Succession i els altres miren Crims.
Tutu, hi ha gent que no li ha agradat el primer capítol de la nova temporada de Succession. Què hem de fer amb aquesta gent?
Hi ha alguna sèrie que no voldríeu que s'acabés mai? Jo, Endeavor.
Aquesta setmana no puc complir amb el que se'm demana perquè no estic enganxat a una sèrie, sinó a un humorista de stand-up que es diu Bill Hicks. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his
coat is a red right hand. Sèries Selector, el consultori de sèries d'ICAT.
Hem de fer una alerta, que no és un spoiler
alert.
No els farem cap spoiler, però hem d'avisar que les properes setmanes serem extremadament pesats. Només hi ha un tema que ens interessi a tot Catalunya. És a dir,
que
no,
és...
nosaltres, no per mal dir.
Que és...
Que és... Succession!
Succession!
Sí, oh, Déu meu.
Hi haurà una setmana... Cada setmana clar. Review de
és que
Succession.
Això,
és el nou dia.
Cada veient, setmana.
Crec que són 10 capítols?
No sé si són
no
8 o 10, però podrien ser 10, sí. No sé.
Podrien, no?
Podrien ser.
I a més...
Ja... Que digui més,
I a més, jo ja tinc la meva...
És que no tinc ganes de buscar-ho, estic constipada.
Estem cardats,
sí.
Estem cardats.
Jo ja tinc la meva aposta.
Cap seria selector cosa... sense una persona malalta.
Una cosa
no?
estranya.
Sempre...
No, mai.
Jo estic permanentment malalt.
Malalta o de ressaca. O sigui,
sí.
El que sigui, una de dos.
Jo no tinc ressaca avui.
Aquesta veu no és d'encostipat.
Sí, jo tinc virus. Quina és la teva aposta?
Anaves a dir alguna cosa, Carlos?
Ah, sí, sí. Carlos, que se m'està mullant el guió perquè s'ha caigut una mica d'aigua.
El guió on no hi posa res. Un guió on no hi posa res.
Que no miro mai.
Això fotrà un xispasso, nen.
No, res. Us ho vaig enviar per WhatsApp, que és una teoria conspiranoica tan absurda com certa.
Que és el Brian Cox caminant pel Prado.
No, el pòster oficial de l'última temporada surt el Greg al costat del Tom, però mirant de reull a la Xiovan. I jo vaig pensar, això és alguna cosa, saps? Això no és baladí. Jo crec que pot ser que abandoni sobtadament la seva aliança amb el Tom i s'apropi a la família a través de la Xiovan, perquè ell és el cousin grec. Ell és familiar dels Logan. Aleshores, bueno, això...
I aquí hi ha un tema de quantes coses poden parlar i quantes no es poden parlar.
Sí, és difícil. Amb
aquesta
difícil.
Sèrie, perquè és veritat que segurament és la sèrie que més gent segueix a la vegada, juntament amb Crims.
Això segur, això sens dubte.
Al matí, a la nit. Però sí que és veritat que hi ha aquest punt de dir no sé fins a quin punt podrem parlar-ne molt, parlar-ne poc.
Jo sé de persones, per exemple, la temporada anterior, que es van esperar, quina paciència, Déu meu, no ho puc entendre, a que s'acabés per veure-la tota sencera. Per mi no és una sèrie d'aquestes de marató, ni molt menys.
No.
Li sente de fàbula el capítol setmanal
sí,
i li sente de fàbula la discussió setmanal sobre el tema.
Ara, és curiós perquè a la premsa, a l'anterior temporada, ens van enviar tota la temporada sencera.
Cert.
I en aquest cas, no.
Bueno, clar, al ser l'última... I a més,
en aquest cas no, però les reviews que arriben d'Estats Units és de la temporada sencera.
Sí.
Vull dir que algú ha passat. No és
aquí deuen haver passat bastantes...
No tenen els subtítols.
Això per començar. Però deuen haver passat bastantes coses perquè últimament està de moda, almenys els últims capítols ja no ens arriben a temps. És a dir, abans sí que tu moltes vegades podies veure una sèrie d'aquestes aquestes excel·lents, ja quan parlem de sèries excel·lents, jo que sé, Joc de Trons, doncs la veies abans per parlar-ne el dia abans que el vegués la gent.
Sí.
Ara això ja no ho podem fer. No sé, potser sí que han passat coses.
Sí. I tu, Beto Martínez, dius que hi ha gent que ha criticat aquest primer episodi?
Bueno, que no li ha agradat.
S'ha de ser gilipolles.
Tinc un exemple a casa, i una a l'oficina. L'Agnès, companya de Serizados,
no et volia dir gilipolles, però...
I la Laura, la meva...
O sigui, a partir d'aquestes dues persones ja has extrapolat...
Bueno, és que l'ésser humà tendeix a generalitzar quan passen una cosa dos vegades. Llavors, ja he generalitzat. No, en realitat he dit que hi ha gent. Vull dir que... Ho dic perquè també és una sèrie que no agrada a tothom, eh?
No.
Això és cert,
que,
clar.
No, però Breaking Bad, bueno...
També hi ha gent que
no li agrada.
Sí, però Succession té un punt de que et poden caure tan malament els personatges que no empatitzes, que és com
que
et genera rebuig.
Sí,
ara, sense entrar en cap spoilers, a mi l'escena Xiovan tothom d'aquest capítol, no direm res més, em sembla
del
estratosfèrica.
És que aquest primer capítol és al·lucinant. Mm-hmm. Sí. O sigui, jo... O sigui, un primer capítol de... No recordo un primer capítol tan bo d'una nova temporada en una sèrie. O sigui, passen la tira de coses i al final és rodó. És com... Està molt, molt ben escrit.
Són 10 episodis, eh? S'acabarà el 28 de maig, aquí el 29.
Amb el
Solet. Serà quan se'ns acabarà.
Jo vull dir una cosa. Hem deixat 7 dies, o 6 dies, des de l'emissió a Espanya del primer capítol.
Sí. Uh-huh.
I això passarà cada setmana. Uh-huh. Jo crec que podem parlar íntegrament del que passa a cada capítol. Cada diumenge.
Fa falta, no?
Home, hem deixat un marge considerable.
La veritat és que jo crec que qui segueix Succession, és a dir, abans li he dit a la gent gilipolles, perdoneu, no us volia dir gilipolles, tot i que ho penso
faltona,
una mica. Ho penso una mica.
Estàs faltona.
Sí, és que estima l'Altona. Doncs la gent que segueix Succession la porta al dia.
Clar.
La porta
és
super
si no,
al dia.
Això és un programa de sèries o
què
de,
és?
O de què
és?
Haurem de crear potser una part al final, no? De sobte és, a partir d'aquí, tanqueu la ràdio els que no esteu seguint la sèrie.
Alerta, spoiler.
Exacte.
I a dormir.
Exclusiu a la web.
Sí.
Perquè, Sílvia Comet, spoilers d'Endeavor, n'hi ha molts o n'hi ha pocs?
Home, es podrien dir coses, no ho faré. Evidentment, si sou fans d'aquesta sèrie, ja us imaginareu que el final és de llagrimeta.
Està a punt de plorar, sí, ja l'estic dir.
Jo
no sé si li he sentat malament el paracetamol o està...
Les dues coses. Sí, no. Per exemple, Succession és una sèrie que m'encanta. Em passaria la vida veient les hòsties que es foten el Roy. Però tinc ganes de veure com la tanquen. Tinc moltes ganes de veure el final, també. Endeavor, podria viure a Oxford amb ell la resta de la meva vida. No m'agradaria que s'acabés mai.
No hem parlat gaire d'aquesta sèrie.
Jo l'he recomanat alguna vegada, amb algun combo. Mm. És una sèrie meravellosa. És un policial d'aquells clàssics i, a més, ultrasensible, amb un detectiu superespecial, superben interpretat per Sean Evans, que a més dirigeix també el primer capítol de l'última temporada, i és la sèrie més vista a la història de Filmin per alguna cosa.
Sí. De Filmin sempre molt amunt.
És una sèrie molt de 8TV, no? O sigui, que recorda com a... No,
és una sèrie que fa grandíssims números a ITV, grandíssims números. Vull dir, clar, evidentment no són els números de la BBC, però per ser ITV és una sèrie que la gent el diumenge a la nit s'asseu al sofà a veure Endeavor. A més, cada capítol, que tenen 90 minuts, és com una pel·li. Mm. De llarg em refereixo, no vull dir que sigui una pel·li tallada a trossos. I després els girs de guió que té i els casos com els toques són excepcionals, la delicadesa del detectiu, aquesta manera de resoldre els casos... lentament, gràcies a la cultura que té, més enginy que altra cosa, no sé, la trobo meravellosa,
estàs enamorada?
Deliciosa, i em sap molt, molt greu acomiadar-me d'aquesta sèrie.
Jo, Carlos Perelló, estic ara molt intrigat amb que em defineixis què és una sèrie 8TV.
Ai, no sé, perquè jo recordo sempre veure com Poirots i coses d'aquestes. O sigui, detectius, d'enginy, elegants...
Ara 8TV ha canviat una mica, per això. No,
sí. Clar, per mi, 8TV...
Però a més els refregits que havia ja passat TV3 fa dos anys i ells ho recompraven.
És un estil de sèrie. Té al darrere els creadors d'Auto Navi i de Broadchurch. Vull dir que és un estil de sèrie d'aquells, el policial britànic
clàssica,
lent,
sí, és aquesta clàssic. Cosa Sherlock Holmesca, clàssica, feta.
Sí.
I Bill Hicks, tu el veuries a 8TV?
Qui és aquest senyor?
Bill Hicks ha sigut una cosa molt ràpida,
a mi em sona, però no l'ubico.
És un romanç, és un home de que estic plenament enamorat. Sí, el problema és que és dels Estats Units, és mort.
Sí, fa anys.
Des de fa 30 anys, aleshores no.
Molt
complicada. Va morir amb 32 anys d'un càncer de pàncreas. Ell era alcohòlic, no era politoxicòman, però jugava moltíssim amb les drogues i en el seu show sempre ho deia i reivindicava el poder una mica transcendental de les drogues en l'experiència humana. I realment és una persona... O sigui, jo sempre et trobes, no?, de sobte amb algun comediant que et sorprèn, que t'obre portes, que et fa pensar, que et fa riure, que... però jo... segurament des de Louis C.K. en el seu moment, quan el vaig trobar, de fet jo el veia pirata perquè no estava disponible a Espanya legalment, tampoc ho està Bill Hicks, i l'he anat trobant per internet, YouTube, etc, que està subtitulat, ja el trobaré molt fàcilment. I realment és espectacular el nivell que té aquest home a l'hora de... és aquesta comèdia que no és una comèdia d'acudits, sinó és una comèdia de revelacions. He descobert
filòsofs.
Això. He descobert això i us ho transmeto. I ho fa, sobretot, en base a tota la seva ràbia contra el sistema, contra la societat de consum, el capitalisme, els republicans dels Estats Units, la fam al món, l'Església Catòlica... I és realment una experiència veure aquest senyor.
O sigui, i aguante els temps moderns, qui diguéssim, no?
No, és que és tan avançat el seu temps, perquè estem parlant dels anys 80,
sí, sí, per
és
això
tan
preguntava.
Avançat que l'escoltes avui dia i encara remou. Sí,
i com,
sí,
i com l'has rescatat? Com has arribat a ell?
No, per YouTube.
YouTube.
Perquè a vegades miro
el
sobretot...
bucle de YouTube.
Sí, bucle de YouTube de mirar, bueno, stand-ups, gent de còmics americans, sobretot, i britànics. I de sobte, doncs, em va sortir un short de 10 segons d'aquest tio. Em va fer molta gràcia la broma que feia, vaig buscar i ara estic totalment en mans d'aquesta persona.
Clar, com ja no t'agrada Seinfeld, t'havies de buscar una alternativa,
exacte,
no?
Exacte, Seinfeld em sembla que no ha envellit bé i a més és de la mateixa època, justament. Justament, mira, és molt bona reflexió. I aquest senyor que era amic, a més de Seinfeld i de tota aquesta colla, doncs em sembla que, bueno, o sigui, és un volcà. Bàsicament, sí, definiria com un volcà.
Fa molta ràbia això que hi hagin especials de comèdia que ha produït HBO i que estan disponibles als Estats Units i en canvi aquí
no arriben.
Es planteja no arribar, és igual, posa-me'l sense subtítols, m'és igual, però que no sé, hi ha molt de contingut que no sé per què dius, sí, és molt car el terabyte que envies a la plataforma.
Potser haurien de treure una altra cosa, no? Perquè no hi cap,
tot en el cable,
cap.
No? S'ha de posar en el món digital una banda a l'altra. I jo estic intrigat amb la pregunta que us feia abans, de dir, vosaltres el dilluns al vespre, ara, què va abans? Succession i Crims? Feu doble ticket? Feu primer un, després l'altre? Feu només Succession? Feu
jo no,
només
jo no
Crims?
Miro Crims?
Jo tampoc miro Crims.
No?
Jo miro Crims.
Sí. Jo ja no miro Crims.
I què poses abans, el ho dilluns
sento,
a la nit?
Ho sento, Sílvia.
No passa res. Depèn de l'horari que tingui. Pot ser una cosa o pot ser l'altra, però el dilluns són les dues, eh?
Perquè com canvia l'experiència, no? Començar amb Crims i acabar amb Succession. Te'n vas a riure, te'n vas al llit rient, però veient Succession i Crims potser vols cremar el món.
No, bueno, jo és que no miro Crims perquè és que no em deixa dormir. O sigui, jo quan miro un capítol de Crims el dilluns a la nit, quan ho feia, em costava una barbaritat dormir. O sigui, no sé.
Mires La Maldición de Hill House, però no pots veure Carles Porta.
El terrorífic Carles Porta.
Terrorífic.
Sí, a veure, una cosa és ficció és broma, i l'altra passa al costat de casa i llavors dic, hòstia, vale, la gent està molt pirada.
Te podria haver passat a tu.
Sí, exacte. Sí. És un programa diurn per mi. O sigui, l'haig de veure...
Has de fer com la Sílvia, els xococrispis i anar a posar-se amb molta llum de dia, persiana ben amunt i ja està.
Tu dorms tranquil·la, Sílvia?
Jo sí.
Sí?
Sí, sí.
Perquè treballes.
Suposo. Sí, és veritat.
Tu dorms tranquil·la.
Dormo molt bé i molt tranquil·la.
No, sempre ho penso, o sigui, treballant a Crims, fent el guió de Crims, en aquest cas de la ràdio...
No val a dir que conec guionistes de Crims que en algun cas els hi ha tocat la fibra i ho han passat malament. Clar, jo mateixa amb un vaig quedar una mica desestabilitzada.
És que t'ha de deixar posso, sí, també parlant sí, amb tot de familiars, sí, amb policies... Amb
sobretot buf. És això, sobretot és els familiars. Fa molt mal i costa molt d'explicar-los i què vols fer perquè no se sentin, no diré ferits, no? Però remoure coses del passat, perquè bàsicament són del passat, és molt dolorós. I quan tens aquestes entrevistes amb les famílies i així, doncs ells ho passen malament, però nosaltres també.
Sí, sí, normal. Doncs el programa d'avui farem un calendari de sèries d'abril, quines són les propostes de sèries que ens depara aquest mes d'abril que valgui la pena destacar, i també, en doble tiquet, en un altre ordre de coses, també entrevistarem a les germanes Vilapuig, a la Mireia i a la Joana Vilapuig, que van ser conegudes per ser unes actrius quan eren molt, molt, molt petites, molt, molt joves, a Polseres Vermelles, i ara estrenen una sèrie per Filmin, que es diu Self Tape, on parlen de les seves experiències, diguéssim, després d'aquell moment de fama tan inicial, i com és el retrobament d'aquestes dues germanes temps després, en una autoficció que barreja ficció, veritat, que no sabem molt bé on es difumina una cosa i l'altra.
Filmin i els
Doctor Portuondo.
Auto.
autodefensa, autodefensa i self-tape, o sigui, el rei de l'autoficció.
Si algú no vol fer autoficció, si algú vol tenir una proposta que no sigui autoficció, no n'entra.
No entra.
Li podem dir autofilming a partir d'ara?
Sí, diem-li.
Tot això i poc més, el Series Selector, el consultori de sèries Dicat. Ens envieu una nota de veu amb dues sèries que us hagin agradat. El 634-760-355, número màgic 634-760-355. I nosaltres us passarem el tall al programa i us recomanarem alguna altra que ens hagi agradat. També cada setmana obrim consultori amb les vostres preocupacions i, bueno, preocupacions i coses bones també, no?
Vull dir, sí, jo prometo no insultar ningú més. Prometo no insultar ningú més.
A mi, jo he de dir que quan insultes, estic a mi m'agrada, ja. Sílvia.
Ha sigut molt dura abans.
M'ha sortit del cor, però no ho tornaré a fer, de veritat que no.
A veure, si no ens voleu enviar notes de veu, malament, perquè això és la ràdio és àudio, vull dir, necessitem notes de veu, però si sou vergonyosos també... Si sou vergonyosos també tenim el Twitter obert, ens podeu demanar recomanacions per Twitter usant el hashtag SeriesSelector.
Series Selector, amb Sílvia Comet i Serializados. Diumenges a l'hora del vermut a ICAT, o sempre en podcast.
Primera recomanació del programa, Beto.
Ens arriba per nota de veu des de l'Oest.
Ei, estimat Series Selector, sóc en Quino de Far West, com sempre. No res, a veure què us sembla. Les sèries que us proposo són Los Hombres del Sas, com no, i Seal Team, potser de les meves dues sèries d'acció favorites i, a més, estan molt ben ambientades en tot el tema forces especials i els de Seal Team, excepte alguna cagada, es mouen bastant bé. Si us plau, no em recomaneu la lista final, que és per oblidar. Gràcies, que vagi bé, una abraçada forta. I am bringing together men of a particular caliber. I've decided to form a parachute regiment. This is the uniform of your new regiment, the SAS. The war is in the balance. Why do you want to fight in the desert, Dave? Well, I'm just looking at fascists here.
Sí, et poses roquer. ATDC, la gran sintonia, la gran banda sonora de Los Hombres del Sas, una sèrie de la que no hem parlat mai.
No gens.
Jo crec que tu, jo estic vivint un déjà vu.
Tres de cada quatre notes de veu que van per Beto Martínez comencen per Los Hombres del Sas.
No està fet expressament.
Tens algú amb Stephen Knight que ens hagis d'explicar?
No, és un dels meus creadors predilectes, sens dubte.
I estan caient unes hòsties per la nova sèrie que ha fet ara, que estan anant ara al Regne Unit, que li estan deixant fatal, una amb l'Olivia Colman, que es veu que està punxant i dius, home, Steven Knight, Olivia Colman, dius, pena. On s'ha d'invertir diners? Doncs...
Take my money, sí. En aquest cas, li hem de demanar, bueno, donar les gràcies, de fet, al Quino per l'antirecomanació, la qual cosa està molt bé, o sigui, la llista final ja sabem que és una puta merda, no fa falta olorar-la. I és interessant l'antirecomanació per avui en dia, sobretot, perquè hi ha tanta merda que està molt bé... no fer perdre el temps a la gent. O sigui
que... És aquesta sèrie amb Chris Pratt, que recordo que el més destacable que quan es va estrenar era que també estava disponible en català. Ah. És aquelles coses de país petit que vegades tenim de dir...
Una bona campanya.
Ah, aquesta també està en català. Aquesta... Ah, mira-la. No està molt bé, no. Però està en català.
Està en català. Mirem-la perquè està en català.
És aquesta part curiosa que passa a Twitter que dius recomanar, i tu t'ho mires i dius, bueno, sí, i jo en català puc mirar altres coses, gràcies.
En fi, Los Hombres del Sas, sabeu de què va, no?
Sí.
Sas,
sí.
Oi?
Sí, vale. Sas.
Doncs és una minissèrie de 6 capítols que es basa en un llibre, de fet, que és estrany, no? Una sèrie basant-se en un llibre, i narra com es va formar la unitat de les forces especials de Gran Bretanya en uns dies, unes setmanes, uns moments molt complicats, dels moments gairebé més foscos de la Segona Guerra Mundial. És un drama bèl·lic punk, o sigui, és... Peaky Blinders portat a la Segona Guerra Mundial, portat a això, a l'exèrcit, en un context de molta tenebror i de molta inhumanitat, no? I en aquest cas és el 1941, al nord d'Àfrica, que també és molt curiosa la sèrie en el sentit de l'ambientació que aconsegueix és al·lucinant.
Sí, és una mica una part desconeguda, desconeguda de la guerra. Exacte. És molt original, exacte. Això també a mi m'encanta.
Això ja va fer de... O sigui, Stephen Knight té una visió molt, molt concreta de les sèries que fa, sempre escull com Peaky Blinders, no? Uh-huh. Aquell reducte de la història que queda com anecdòtic, no? Peaky Blinders, una banda gitana de Birmingham dels anys 20 tal, i en treu una història brutal, no? I amb Los Hombres del Sas, doncs, això que diu la Sílvia, o sigui, és un moment molt concret de la Segona Guerra Mundial. I per l'altra banda, la sèrie que ens diu el Quino, Seal Team, és la típica sèrie de padre. Sí. No passa res.
Tot d'homes forçuts abraçant-se i bussejant per l'oceà.
Sí, vull dir, protagonitzada per David Boreanaz, que és el... Si us ho dic així, no...
No sé qui és.
És el prota de Bones.
Ah!
Sí, guapot.
Amb aquella cara quadrada que té.
Sí, uh-huh. Mica... va néixer per ser un Navy Seal, sens dubte.
Bueno, per aparentar ser un Navy Seal.
Per aparentar. Està a Sky Showtime, aquesta plataforma que rebossa testosterona.
Plataforma amiga, perquè últimament gairebé que molt no sortim amiga. D'aquí, no?
Jo no hi surto. No hi... Sí. Des de que la veig, soc més home. Sí. O sigui, m'està creixent més pèl, m'està... Suo més...
Filming seria el contrari, no? Seria autoficció més femenina.
Exacte, femenina. Sí.
Sky Showtime seria el pèl a les espatlles.
Filmin et construeix.
Exacte.
I Sky Showtime et
destronitza.
Sky Showtime et prepara per la dura realitat de la vida. Seal Team, una meravella.
La meva sèrie.
Això te la va dir. Tenia aquesta broma feta. Arribava ara. Me l'heu fotut. L'equipo de Seal, que seríem nosaltres en aquest cas. Los Ángeles de Seal. Una sèrie del 2017, que ja porta 7 temporadetes, no,
molt bella,
Tenim moltes ganes de veure-la, se us veu a la cara. Se us veu a la cara que arribareu avui aquest diumenge a la tarda, la veureu
després del pollastre l'has amb les postres, la veure, sí,
bueno, vull dir, si voleu us explico una mica de què va.
Sí,
bueno,
sí?
Chill. No, no ho diríeu mai, però es tracta d'una unitat d'èlit.
Oh!
Dels Navy Seals.
Que entrena... Hi ha una persona a l'altra banda del telèfon que li ha agradat aquesta...
Sí. Sí.
Perdona, aquí no.
No és un telèfon.
Avui
és
un
telèfon. Un moment.
Silenci a la sala. Perdona, aquí no. Avui estem molt faltons. Sí, no ens ho tinguis en compte.
Jo crec que és la confiança. El Quino ha d'entendre que...
De França una mica pujadets.
Com ja som amics del Quino, ens permetem aquesta classe de llicències.
Sí, esperem que ens ho perdoni.
Estem esperant amb candeletes la setena, que arribarà probablement aquest any. Seria diumenge. Molt bon dia per recomanar-la, de fet, perquè és d'aquelles sèries d'Antena 3 que t'entra finíssima.
Sèrie de 8TV, sèrie d'Antena
3... Sí. Després has de dir
valors.
Quin tipus de sèrie d'Antena 3
valors.
Tens al cap.
No em compararàs Endeavor amb Seal Team, eh?
No.
Bueno, en qualsevol cas...
És que 8TV i Antena 3 no tenen ni punt de comparació.
En qualsevol cas, doncs això, el que us deia, una unitat d'èlit de Navy Seals que entrena, planeja i executa les missions, diguem, més perillosas.
Ara tinc ganes de...
I d'alt risc, en aquest cas.
La cel·la mili, que es fa...
Molta bandera d'Estats Units.
Normal.
Molta guerra, vale? Moltíssima. De fet, la sèrie sí que té un punt de connexió amb la realitat. De cop i volta se'n va a Síria. O sigui, és una producció... Ara fora conyes, eh? O sigui, com a entreteniment és l'hòstia. O sigui, en realitat tu passes molt bé i t'oblides dels teus problemes vitals, que això a vegades de tant en tant va bé.
Tu creus que a Stephen Knight li agradaria a Sil?
Té un punt patriota que tira tu fillo, fa una mica de tu fillo, però vull dir, jo he vist alguns capítols i és això, la seva funció és entretenir, perfecte, endavant, vull dir, ho aconsegueix. El que li direm al Quino és que abandoni una mica el tema militar, vale? Perquè vull dir, ja ho has fet
això, Quino,
però
no recomanem Musculman,
però no li recomanarem self-tape, perquè seria exactament el contrari. Perquè no lliga en aquest cas. No. Self-tape m'ha agradat. Abandonem la guerra militar, però per anar, en aquest cas, a una altra guerra. Vale? La dels carrers.
Uf.
Però no abandonem M'estic posant poètic.
Sí, sí, no, estic,
no abandonem
estic suant.
Els mascles alfa i la testosterona, val? Perquè anem a Four Blocks.
This is mine. Das wird der Anfang.
Du legst Feuer in der Stadt. Kein Wunder, dass man Feuer bei dir legt.
Ich habe mir die Besucherakten angesehen. Warum war Toni seit 8 Monaten nicht mehr hier?
Design Klick Magnum, Magnum, Worte 10 Haft Entlassung, Lassung, lass mich raus, ich muss beten und um Verzeihung und Gnade flehen. Mutter sagte immer, mein Sohn, du musst arbeiten gehen für dein Brot.
Què tal aquest?
Deixem de ballar i parlem?
Sí, sí.
Ara continua la testosterona, però en alemany, no?
Sí. En alemany, exacte. És de les meves sèries... És
també,
de
la, no?
Sí, és de les meves sèries europees preferides, així de Claudic, o sigui, és una sèrie que està a Prime Video, que no se'n parla massa, de fet, en aquest programa l'hem recomanat més d'una vegada.
Després d'Homes del Saps, crec que tu, Four Blocks, també està
Blocks,
a l'equació.
Sí. Però sí que, si no abandonem aquest món testosterònic, i de mascles alfa, en aquest cas anem a una sèrie que narra, diguem, la guerra despiadada o la lluita despiadada que hi ha entre la màfia, les màfies àrabs a Berlín, concretament la màfia turca, i en aquest cas la sèrie posa el focus en dos germans, els germans Hamadi, que diguem que d'alguna manera el que intenten i la seva màxima aspiració, en aquest cas del pare de família, és, i aquí jo crec que és la gran cosa de la sèrie quan connecta socialment amb els temes socials de Berlín, que és la premissa, que és que la seva màxima aspiració, la màxima aspiració d'aquest turc és aconseguir la nacionalitat alemanya. Diguem, per poder realitzar els negocis que fa, però d'una manera legítima, no? I en aquest cas, doncs, és això, o sigui, a través d'aquesta, a partir d'aquesta premissa, la sèrie, diguem, es desenvolupa en un The Wire a Berlín, que és interessantíssim en el sentit de que també aquí, com The Wire amb David Simon, està creada també per un periodista berlinès que ha viscut i que s'ha infiltrat a la màfia turca, i la sèrie, diguem que està trufada de realisme, d'un realisme constant, és a dir, es veuen els carrers de Berlín, les places, o sigui, 100% baixada de terra. És veritat que abans estava a Prime Video, de fet és una producció de Prime Video, però està a HBO Max. Aquí és una cosa molt estranya. Sí.
Estan passant coses rares al metavers de les plataformes.
Sí, és una producció original de Prime Video Alemanya. Ja us dic, o sigui, és una sèrie que molt realista i que també parla molt dels nostres dies d'avui en dia, del que els està passant a les grans ciutats europees, la gentrificació, etc. I aquí també els tenen el tema social dels turcs a Berlín, no? O sigui, una comunitat ultramajoritària, però en aquest cas també a vegades doncs, trobant-se amb dificultats per acabar d'inserir-se a la societat.
Magnífica. Entrant a HBO Max, a l'aplicació, Max Original, Four Blocks. Jo ja no entenc res.
No.
Jo m'he perdut.
Bueno, és d'aquest ball de...
Sí. Se l'han venut, no sé.
Sí. I ja
no,
doncs hi ha 3 temporades penjades a HBO Max. Temporades. O sigui que, mira, proposta pel Kino. Continuem la testosterona. Anem a una testosterona més europea,
sí,
no?
Sí. I també això, o sigui, és una sèrie que aprens coses, o sigui, aprens com funciona la societat
bueno, berlinesa. Una realitat molt desconeguda,
sí,
no?
Sí, exacte, uh-huh. Sí, totalment. Aprens més que amb Seal Team, crec.
Segurament. Crec.
Un petó, aquí no t'enfadis.
No, aquí no, per favor, ja saps que estem una mica tontos avui.
I que t'estimem també ho saps.
Sí, ho saps.
I ara el Carlos ens porta les sèries que hem de veure aquest mes d'abril.
Som-hi! Doncs calendari d'abril. Veníem 4, he fet molta reducció, m'agrada diluir bé el...
Estàs concentrant? Sí, estàs agafant el millor síntesi. Destilant el que és el calendari de sèries del mes d'abril?
Treballar la síntesi és un gran exercici, però al final s'ha colat una cinquena i li farem cas, perquè jo crec que és una d'aquestes estrenes que portem, jo crec que un parell d'anys esperant. Però començarem el 4 d'abril, aquest dimarts, a Filmin s'estrena...
Self-tape!
Home, després en parlarem una mica més amb les creadores.
Ara anava a fer una mica d'això, però de seguida parlarem amb les seves creadores, Joana i Mireia Vilapuig, que han fet aquesta sèrie semi-autobiogràfica per Filmin, de la mà de Filmax. Després, el 11 d'abril, a Filmin també, una que es diu Wakefield, que de fet vam poder estrenar nosaltres al festival. A mi no m'agradava tant com a vosaltres dos.
A mi m'agrada molt, sí.
Jo crec que si sou molt de la branca d'aquesta nova febre, que jo sóc molt partidari, de drames mèdics molt versemblants, molt realistes, com Esto te va a doler, o com aquella que es deia Hipòcrates, que també era molt, molt bona. Wakefield també jo crec que us agradarà molt. En aquest cas, marxem a l'àrea de psiquiatria, on un metge, on un infermer, de fet, no recordo com es diu. Ell es diu Wakefield? No, veritat?
Això ja
no recordo.
Jardinet.
Però,
jardinet.
Sí, bueno, no passa res. Alhora que ell va intentant treballar amb els seus pacients, que estan
ell
malalts
és el
mentalment,
no?
Sí, ell va, diguem, perdent a poc el cap, i aquest joc una mica de miralls entre el pacient i l'infermer psiquiàtric.
La creadora va estar a Barcelona presentant la sèrie a l'Input i explicava una mica que ella havia estat diagnosticada en un centre de psiquiatria, i la gràcia és que els saps que són pacients i que són, diguéssim, gent que està dins del centre de psiquiatria, doncs metges i pacients, però mai ho especifica molt la sèrie, i va jugant en què va sent com un col·laix de personatges i van apareixent sense voler entrar molt a tatxar qui és pacient i qui és metge. Sí que hi ha accions on veus que un té un rol i té un altre, però intenta deixar-ho tot en una fina línia de no estigmatitzar o de prejutjar els personatges. I una cosa que m'agradava, sorprenia de la sèrie, és que té escenes ballades, escenes musicals de tant en tant, una mica surrealistes, una mica a l'estil de Singing Detective, que de sobte et sortien de la norma i li donaven un caire diferent. O sigui, jo crec que acabàvem un episodi de claqué, el primer episodi, o el segon episodi, acabàvem un show de claqué, que dius, Déu-n'hi-do, qui ara? Qui és aquest bolet? Però era fascinant.
Realment és molt recomanable. Després, el 13 d'abril, a Movistar Plus, tenim una que jo crec que ens fa moltes ganes a tots, que és Un espia entre amigos.
Aquesta. Jo tinc moltes ganes d'aquesta.
Lewis... No se podia de saber.
No, jo crec que... Bueno, l'acabé... Comencem per aquesta. Damien Lewis, que és el de Homeland, Hermanos de Sangre...
El que no és la Claire Danes a Homeland.
Sí. Exacte. I Guy Pearce, que a mi és un actor que m'agrada molt, el Guy Pearce, que l'hem vist a Memento, segurament és la més coneguda.
No el programa Josep Maria Bunyol, sinó la pel·lícula de Nolan.
I Mayor of Easttown, que fa un paper raríssim.
Sí.
Raríssim, que a mi no m'agrada gens, però bueno, allà està el Guy Pearce, estimat. I de què va Un espia entre amigos? Doncs és un drama d'espies basat en fets reals. Situem-nos. La sèrie és Londres, any 1963, quan Nicholas Elliot, que és de fet és el Damien Lewis, és un important agent del Servei d'Intel·ligència Britànic i rep la delicada missió de vigilar de prop el seu millor amic i col·lega, King Philby, que és el Guy Pearce.
Després, té perfil de nom inventat, eh?
Després, sí, de doble agent, no? Després de sortir a la llum, que ha estat treballant per la KGB durant més de 20 anys. I té la missió d'anar i, bueno, enxampar-lo, seduir-lo i que confessi.
Jo tinc una teoria, que és que hi ha més sèries d'espies britànics que espies britànics mai han existit a la realitat. O sigui, n'estem veient tantes, que si és Slow Horses, que si un espia entre amics, és a dir, jo crec que hi ha hagut més actors interpretant espies que espies reals.
I la que s'ha colat en l'últim moment és aquesta de Damon Lindelof. Havia de caure, vale? Estem parlant...
Odiat i estimat a parts iguals.
Jo crec que aquí més estimat,
aquí
no?
Estimat, sí.
Hi ha gent que li retreu al final de Perdidos, de Lost, però després ens ha donat Leftovers i Watchmen i per tant se li perdona absolutament tot si hi havia alguna queixa.
Jo ja li vaig perdonar el final de Perdidos.
També si hi havia alguna
queixa. O sigui, està tancada la ferida. Ho has parlat com una cosa de...
És que jo no he tingut mai aquesta ferida. Ja vaig quedar absolutament satisfeta.
A mi em passa molt això amb Joc de Trons, que penso, què passa amb el final? Sí. No, és que a mi no m'agrada. I què? I tu qui ets?
Estic amb tu. A mi també em va agradar el final.
Vas tenir 8 temporades meravelloses? Sí. Pues, qui m'ha estat donant 8 anys de la teva vida meravellosos?
Efectivament, el viatge és un plaer, oi que sí? No me desmuntaràs aquest viatge per un capítol final.
Si voleu escoltar...
El viatge dels guionistes, per això.
també.
Bastant.
A Lindelof també va estar al festival de manera digital, ara fa 2 anys.
Sí, 2020.
2020. I aquesta sèrie es diu Mrs. Davis. I jo crec que la premissa ja per si sola, vull dir,
boníssima,
no cal parlar,
boníssima.
És una monja, vale, d'Armas Tomar. Estava buscant ràpidament la traducció, però no
l'hem trobat.
De Traca i Mocador. Vale, doncs una monja de Traca i Mocador, que el que ha de fer és perseguir i lluitar i destruir a una intel·ligència artificial que vol fer-se amb el control de la humanitat. I és una cosa que, de fet, té aquest to també bastant, no sé si dir gamberro tipus Stephen Knight, però que a The Leftovers no hi era. Que també, no. també era una cosa bastant inquietant, d'aquesta cosa de secta,
home, Lindelof i la fe, social. La fe sí. té una obsessió una mica fe, sí. malaltissa amb però el tema de la fe.
El gambarrisme encara no l'havia tocat.
Però la pel·li de la caza, i sí que hi ha molt més, cosa més gamberra, i en Watchmen també hi ha coseta gamberra.
Sí, alguna.
L'Estobre és veritat que és més...
Has vist el tràiler de Mrs. Davis? És gairebé de risa. O sigui, juga molt
la,
més...
La caza, per exemple, sí? és una sàtira de tot de rics que es van a matar entre ells en un lloc i tot és girar la trama, que ja té un punt de divertimento. O sigui, hi ha un punt que a vegades amb el gènere li agrada com sacsejar jugar.
Ens l'imaginem un tio molt seriós i igual potser no ho és tant, no?
No ho és tant. I ja cap a finals de mes, el 27 d'abril, a HBO tenim Love and Death, que és aquesta sèrie amb l'Elizabeth Olsen, que està ara bastant a tope. Perdoneu.
Tu li has mirat l'agenda i has dit que estava a tope.
Està bastant a tope,
aquesta dona té molta
feina. Però ha tornat, vull dir, que era aquella noia de Padres Forzosos, no?
Sí,
i ara, doncs, està...
I aquesta està creada pel xurrero oficial de les sèries,
exactament,
no?
Exactament, és el xurrero
Elizabeth
oficial...
Elizabeth Olsen, de Padres Forzosos?
Jo crec que sí.
No, no són les seves germanes.
Les seves germanes?
No.
Són les germanes Olsen.
Sí, però sí. aquesta no és cap de les dues bessones.
Estàs segura?
Sí, jo crec que sí.
No ho sé.
Sí.
Sí, és una de les bessones?
Jo crec que sí.
No és WandaVision?
Vale, un moment, a veure...
M'estic liant amb
Elizabeth Olsen és a WandaVision.
M'estic liant amb les Olsen, ara jo.
Sí, a veure, jo ara tinc un tio Olsen. Jo crec que sí, no?
No tinc ni idea, no tinc ni idea.
Busquem el centre de dades.
Continua.
Jo continuo, a més que tinc un pollastre al coll i el Beto s'està posant nerviós. A veure,
és que em posa molt nerviós el David E. Kelly aquest.
David E. Kelly, que pot fer Big Little Lies o pot fer The Undoing, és a dir, estem a zero.
Sí.
O sigui, balanç,
sí.
zero, no sabem què esperar d'aquesta sèrie.
Bueno, Nine Perfect Strangers també era seva, no?
Sí.
Nine també era seva.
Sí. No, ja estem en negatiu.
Padres Forzosos, les nenes eren Mary i Kate Olsen.
No
són les seves germanes. Són germanes, però les nenes de Padres Forzosos són les altres dues.
Molt bé, doncs ja podem seguir amb Love and Death, que és aquesta sèrie que ja es va fer una anterior del mateix tema, que és aquestes dues amigues de Texas dels anys 80, que una té un lío amb el senyor, amb l'home de l'altra, i l'amiga no té una millor idea que agafar una destral i clavar-li 41 cops de destral al cos de la seva amiga, matar-la, anar al judici, dir he estat jo, però va ser en defensa pròpia, surt absolta, es divorcia, es canvia de país i treballa de psicòloga en un centre mental.
Estic a punt de posar llum a la foscor.
Sí, ja està.
Sí, meu.
S'ha acabat? Té un crim. Que bèstia.
I a més era ultracatòlica aquesta senyora.
Això a vegades...
Sí.
Això a vegades
no surt Nicole Kidman, eh? No surt Nicole Kidman.
Jo crec que apareixerà.
Però surten moltes dones rosses, que és una cosa que a David E. Kelly, una mica Hitchcock, li agrada molt. Sí. I ja per acabar, ràpidament, despedir-nos de dues sèries ja mitiquíssimes de la televisió, com és una és Mrs. Maisel, que ja es farà molt estrany treballar en aquest sector i mirar sèries i que no estigui Mrs. Maisel ni nominada...
No sé si heu vist els comentaris que ens han atacat per Twitter.
Per no incloure-la a les 100 millors sèries de l'última dècada.
Sí, Xavier Serrano, crec que era la persona que per Twitter ens deia com ens l'havíem deixat.
Home, és
bueno... Jo no me l'havia deixat. Jo vaig veure que existia, però no la vaig posar.
És veritat que és una de les grans sèries, segurament és una de les millors de Prime, originals de Prime, amb The Boys, amb Transparent, Fleabag, Mrs. Maisel, serien aquests pack de 5.
Sí, cap dubte, és una molt bona sèrie, però jo a partir de la tercera temporada,
a la llista
doncs em va semblar que era més del mateix.
Saber acabar temps, Que important és saber acabar temps.
Sí, exactament, bueno, exactament.
Amy Sherman-Palladino, que és una creadora amb un nom fantàstic, per altra banda.
Una senyora fantàstica i uns barrets fantàstics que porta sempre, a mi m'encanta aquesta senyora.
Sí. I per acabar també, Barry, temporada 4, diu adeu, és aquesta sèrie, aquesta dramedy criminal sobre un sicari que de sobte cau en una companyia de teatre amateur i explora des d'allà doncs, les seves sensibilitats. És el Bill Hader, el creador i protagonista d'aquesta sèrie.
No Bill Hicks.
No Bill Hicks, que jo adoro, sí, i que per sempre, sempre tindrà una petjada en la meva memòria aquell personatge que tenia al Saturday Night Live, sí, que jo és la que es deia Estefan, que era una espècie de, com de promotor nocturn de Nova York i feia recomanacions. Jo mai havia vist a un actor, a un còmic, tenir tants problemes en directe per no riure
d'ell mateix
del que està fent. O sigui, no hi havia ni un sol sketch que pogués acabar de manera íntegra i neta, sense partir-se la caixa d'ell mateix. O sigui, era, i és una cosa que els còmics intenten no fer mai, no? Per no trencar el codi de la comèdia, però és que no podia.
Fantàstic, doncs estrenes Self-Tape, Wakefield, Un espia entre amigos, Love and Death i Mrs. Davis, i com a finals el final de La mare meravellosa, Mrs. Maisel i Barry.
Sèrie Selector, amb Sílvia Comet, Beto Martínez, Carlos Parelló i Víctor Sala. A la tercera temporada, millora.
I ara volem parlar amb la Joana i la Mireia Vilapuig, actrius i creadores de la nova sèrie de Filmin, aquesta sèrie on elles s'interpreten a elles mateixes, una autoficció on es barregen temes com la pressió mediàtica, l'abús de poder en rodatges, la sexualització dels cossos o la sororitat entre germanes. Ens presenten Self-Tape.
De ser una noia que va a l'escola, un dia presentar-se un càsting i ara ser la millor actriu revelació de Goya.
La Joana va ser una sorpresa, tot i que és la germana de la Mireia. Va venir el càsting i de veritat va ser la que va semblar que era que funcionava bé.
Jacob, ¿qué me dices?
Pero dígame una cosa.
Perdona, Joana, ¿llevas algo más de ropa?
¿Puedes intentar ser un poco más dulce?
¿Cuál de los dos era actriz?
¿Cuál era la famosa?
Hola, Joana. Hola, Mireia. Com esteu?
Hola. Molt bé.
Com ens definiríeu la sèrie? Com l'hem d'explicar?
Bueno, jo crec que és una... Al final nosaltres sempre diem que és una història de dues germanes i comencem així perquè, bueno, perquè és el que sentim. És la història de dues germanes amb un passat molt concret, i és una mica com després de 10 anys es retroben i intenten gestionar, pues, el fet de ser famoses o de treballar com a actrius, de comparar-se, tot el que no s'han dit, d'estimar-se, però alhora també com poder de vegades no ser felices al costat una de l'altra.
També una cosa que defineix molt bé la sèrie i que precisament és una característica que crec que és especial és que és una autoficció on la Joana i jo fem de nosaltres mateixes personatges ficcionats com alter egos, construint personatges que són evidentment diferents entre elles i que tenen aquest efecte més de mirall, i a la vegada també barregem la ficció amb imatges d'arxiu, que fa que la ficció i la realitat estiguin tota l'estona en diàleg.
Als creadors no els hi agrada gaire que els hi preguntin això, però a mi em sembla que a la gent li interessa molt. Quant hi ha de realitat i quant de ficció? No sé si hi ha un percentatge o almenys dir si hi ha més realitat o més ficció en aquesta sèrie.
Creiem que hi ha un 50-50, més o menys. O sigui, sempre diem que hi ha molta veritat i hi ha molta ficció. Tu, Mireia, ho dius molt bé sempre quan dius...
Crec que al final nosaltres hem intentat escriure una història des de la nostra veritat més absoluta, no? Intentant construir aquests personatges sempre lligats a una cosa molt real, i interpretar-los i escriure'ls sempre ha sigut a través d'aquest exercici, no? De relacionar tota la ficció amb vivències nostres, i que sempre ens anclessin en aquesta realitat més nostra. No ens agrada tampoc entrar en debat per no fer morbo ni safrets de què és el que és veritat i què no. De fet, és una cosa que sempre diem que agraïm molt la Bàrbara, la directora, perquè mai ens va preguntar què era veritat i què era ficció, perquè això no modifiqués la seva manera de realitzar-la, no? I creiem que és un gest molt generós, i sí, al final la sèrie, bueno, ho deixem també molt obert.
Justament us volia preguntar per la Bàrbara Ferrer, la directora de la sèrie. Tenint en compte que és una història tan personal i tan delicada, m'agradaria saber una mica com ha sigut el seu rol dins de la sèrie, perquè al final, clar, és entrar a les vostres vides 100% i com heu treballat una mica el procés amb ella de direcció, diem.
Bueno, va ser complicat d'inici, en el sentit de que no la coneixíem, aleshores havíem de crear una relació, i alhora ella entrava i formava part d'un triangle difícil, que clar, és dirigir a dos actrius que són germanes, que a més són les creadores de la sèrie, que a més es coneixen moltíssim, que estan parlant de la seva història. Aleshores, clar, era molt difícil, i crec que per ella era un repte, i crec que ho va fer de la millor manera que algú podia fer-ho, que era respectant-nos molt, empatitzant molt i tenint una mirada molt, molt poc invasiva. No sé, crec que la feina de la Bàrbara és increïble, i tot, i emocionalment també. No sé, ho ha sabut fer molt, molt bé, i no era fàcil.
Sí, a part de la direcció, també ens ha sorprès moltíssim l'altíssima qualitat de totes les interpretacions. Realment hi ha uns secundaris fantàstics, inclús alguns que tenen molt poqueta estona. Bueno, és el que diuen, no?, que no hi ha personatges petits, sinó curts. I realment és superagraït. Jo volia saber, a nivell de la proposta o de la vostra recerca de càsting, també heu mirat d'envoltar-vos de gent que coneixíeu prèviament, per tal de poder tenir també aquest ambient durant el rodatge i durant les escenes que fos familiar i que poguéssiu reconèixer?
És veritat que hi ha personatges concrets que sí que ja teníem clar que volíem gent del nostre entorn pròxim, però tot i així vam fer un procés de càsting molt laboriós amb el nostre director de càsting, Alejandro Gil, i la Judit López, de Lane Casting, que ens van ajudar moltíssim a intentar fer un càsting molt divers, molt variat, on també nosaltres descobríssim cares que no estiguessin al nostre entorn, per d'alguna manera no contaminar la sèrie d'algú tan pròxim nostre i tan lligat a la nostra realitat i al nostre entorn, no? I creiem que també era un exercici molt important per distanciar-nos i per apropar-nos més a aquesta ficció que volíem construir.
I alhora també crec que teníem moltes ganes de fer càsting, sí, perquè també estàvem reivindicant una mica com donar oportunitats, i al final, en el moment en el que nosaltres tenim poder, entre cometes, era com, és molt important que puguem fer càsting a les màximes persones possibles, veure la màxima gent i intentar trobar com la millor persona per aquell paper, cuidant molt tot aquest procés. I clar, vam haver de fer self-tape. Aleshores, clar, la gent rebia self-tape de self-tape.
El meta-self-tape.
Sí. Vam intentar cuidar-ho molt.
En quin moment decidiu... perquè, clar, esteu parlant molt de les vostres vivències amb aquesta autoficció, que és això, que barreja doncs aquests moments de càsting, de processos d'estar en sèries, de gravar-vos self-tapes, no?, aquests vídeos que s'envien a directors de càsting o a directors, realitzadors, per veure la teva proposta de cara a que et facin un càsting més endavant, o que coneguin una mica com podeu actuar per encaixar en un paper. En quin moment vosaltres, que teniu més aquesta vida d'actriu i que segurament el moment més, diguéssim, de fama va ser quan estàvem Polseres Vermelles, en quin moment decidiu de tenim una història a explicar, ens volem convertir en creadores d'aquesta sèrie? Quan us arriba aquesta idea de dir, vinga, volem engegar una història i volem parlar sobre nosaltres?
Ha sigut un procés molt, molt lent. La primera, aquesta frase que t'has dit, va ser exactament aquesta, de tenir una història pensada, va ser el 2015, que des d'un lloc molt, molt naïf també, ens vam adonar que potser hi havia una història darrere d'aquestes dues germanes que s'havien convertit en actrius d'èxit tant d'hora, no? I que després, en una fase més d'entrada a la fase adulta, començaven a tenir aquests problemes de veure de quina manera encaixaven a l'indústria, com es comparaven, etc. Però no va ser com fins al 2018 que vam tornar a parlar del tema, i la Mireia estava vivint a Berlín, i ens vam trucar amb la Joana un dia i vam tenir una conversa molt important, i vam decidir que si volíem aixecar aquest projecte havíem de posar-nos a tope, no?, i arremangar-nos i estar i a renunciar a feines i a renunciar a tot per escriure i preparar un molt bon material. I llavors, doncs això, el 2019 va ser quan vam començar a preparar-ho tot, a començar a tenir doncs, un primer capítol per poder-lo ensenyar i seduir a productores, i va ser una mica més aquest el procés fins ara. Després ja vam entrar a Filmax, i va entrar a Filmin, i ja va ser tot més de treballar més a través d'ells.
Ha sigut, és sorprenent, almenys per als que coneixem una mica aquesta indústria, no? Que, clar, vosaltres, el vostre esclat de fama, tan joves, tan allò, actrius molt, molt, molt joves, va ser en Polseres Vermelles, de Filmax, que és aquesta productora on, sobretot, doncs, Pau Freixas i Ivan Mercader estan en la producció. Clar, sorprèn la vostra proposta, té molt sentit, perquè veniu de Polseres Vermelles, però és veritat que el to té una sèrie molt més indie, molt més petitona, que sorprèn l'elecció de tornar amb ells. Què ha sigut? Ha sigut una proposta que hi havia molta confiança, no potser amb ells, i que una mica tot va néixer en Polseres i era com tornar a casa? Com ha sigut aquesta idea de que Filmax fes aquesta sèrie?
Bueno, la veritat és que nosaltres, jo vaig trobar-me al Pau un dia i li vaig explicar com amb la Mireia tenim una sèrie, però més amb clau quasi d'amic i de persona que en sap molt i que porta molts anys com a la indústria, quasi com de mentor, saps? Uh-huh. I aleshores el Pau ens va dir, bueno, si voleu, vam quedar un parell de vegades i ell ens va ensenyar com eren els dossiers i una mica com què podíem fer. I aleshores la Mireia i jo vam trobar l'oportunitat de dir, vale, ho hem de preparar molt bé per poder-ho enviar, tenim l'oportunitat d'enviar-li al Pau i que s'ho llegeixi, aleshores anem a preparar-ho molt. I ho vam preparar tot, li vam enviar al Pau, però tampoc ens esperàvem res concret. L'únic que després del Pau ens va dir, veniu a fer una reunió a Filmax i parlem. I quan vam anar allà hi havia el Pau i l'Ivan Mercader, i els dos estaven com, ens ha agradat moltíssim, ens agradaria ajudar-vos a aixecar això, ens agradaria com que formés part dels projectes de Filmax, i nosaltres també vam dir, vale, però ens agradaria ser productores executives, ens agradaria bàsicament tenir el control, perquè ja que expliquem alguna cosa molt íntim, clar, volem tenir el control sobre què expliquem, i també no ens vam posar cap problema respecte a això, i va ser una mica això. Jo crec que a ells també els hi tocava.
I a l'hora de fer el projecte teníeu algun referent al cap?
Sí, vam tenir, o sigui, durant tota la fase d'escriptura amb la Joana, quan estàvem més allà i jo, sobretot treballant molt en de quina manera volíem escriure aquest primer capítol i quin imaginari creàvem i univers de Self-Tape, sobretot vam tenir molts referents europeus, i és una cosa molt, molt increïble, perquè la Bàrbara i el Lucas, el director de fotografia, no vam tenir cap mena de conversa prèvia, no els hi vam ensenyar mai els referents, i clarament teníem una connexió molt forta, perquè han acabat fent una sèrie, la sèrie que ens imaginàvem. I sí, eren referents sobretot de dones joves que aixequen projectes i que creen les seves sèries i que les acaben dirigint o actuant, i aquest era una mica sempre el referent, no?
Ara ja ens el podeu dir, no? Sí, potser no. Ells no els heu compartit, però ara potser sí que ens podríeu dir a veure quins teníeu al cap. Podríem, estem aquí creant un misteri de referents.
Us deixàvem parlar per no fer interrogatori, però digues.
Exacte. Vam tenir primer un... Bueno, ens vam enamorar molt d'una sèrie que es diu Young and Promising, que és una sèrie noruega que està filmant, sí, que també és això, és una creació d'una actriu que fa d'actriu també, i l'ha creat i l'ha escrit. També I May Destroy You, de la Michaela Cohen, que també va ser una gran inspiració. Fleabag, aquí pues, Letizia Dolera també vam estar escoltant-la molt i veient molt el seu procés per arribar a fer Vida Perfecta. Ha sigut una mica això. Segur que em deixo algun, però...
Fantàstic. I com va anar la presentació, que heu estat a Màlaga, que heu estat al DA? Com han sigut aquestes sessions col·lectives de veure la sèrie?
Molt bé. La veritat és que, clar, per nosaltres era la primera vegada que presentàvem algo tan personal veient-ho amb gent, perquè com a actriu, pues, si t'exposes, però bueno, fins a un cert punt. I clar, era tan heavy que jo he de dir que no he disfrutat gaire els passes, com quan està tota la gent, no paro de pensar, bueno, en plan, no s'està veient perfecte, o aquesta persona s'està movent de la cadira, vol dir que s'està avorrint. I clar, sí, jo ho he patit bastant, però la gent sembla que els està agradant molt.
Que bé, que bé. A part, hi ha una cosa que és absolutament entranyable, que no té, diguéssim, no té manera de combatre-ho, que és les vostres imatges de petites d'arxiu. Sí. És la cosa més tendra, més bonica. Que això, o sigui, no sé si la gent es mou o no de la cadira, però allò, t'arriba al cor en el moment de dir quina meravella.
De fet, és el que et connecta més, jo crec, de aquesta cosa que heu aconseguit hibridar molt ben balancejada. Et connecta molt amb... bueno, et sensibilitza tota la història, no?, d'alguna manera. I la fa més original. Sí.
Mm-hmm. Moltíssimes
gràcies, Mireia i Joana Vilapuig, actrius i creadores de Self-Tape. Molta sort, fins la propera. I ja ens direu si hi ha segona o no hi ha segona.
Sí, ja ho teniu pensat, almenys?
De moment estem estrenant la primera.
És un sí!
Deixem la porta oberta. Sí. Molt bé, molt bé.
Nosaltres tenim moltes ganes de seguir creant i de seguir treballant també amb, com a actrius en altres projectes. Vull dir que segur que alguna cosa passarà.
Fantàstic, moltíssimes gràcies.
Molt bé. Molta sort. Vosaltres,
merci.
Adéu.
Sèrie Selector. Diumenges a l'hora del vermut a ICAT.
Say my name.
Digues el meu nom.
Molt bé, ja estem aquí. El Digues el meu nom, la Conxita, pels amics.
Algun dia hauré de sortir cantant Beyoncé, no? El Say My Name, Say My Name.
Exacte.
Alguna vegada en aquesta secció.
Sí. A veure, avui va de sèries amb parelles creatives.
Ai, bueno,
vinga.
Vale? O sigui, vale. Creadors que... creant en parella, vale? No, no que siguin germans, poden ser de tot. Nòvios, germanes,
no
cosins,
són
amics,
creatives.
Enemics, el que sigui, parelles creatives. Vale? Víctor, per tu la primera.
Un mitjà. Un xaval molt pesat. Molts remakes.
Un què? Un mitjà?
Un mitjà.
En
realitat, és que la Conxita, el tema de la immersió encara l'està treballant. Un jutge.
Un jutge, què més? Un noi
molt
pesat?
Un xaval molt pesat i molts remakes. I està creat per...
un jutge?
Un xaval molt pesat.
Molts remakes.
Molts remakes, eh?
Molt remake.
Bueno, és que clar, és que si et dic la pista de que se n'està preparant un espanyol...
Conya, va sortir la Conxita la setmana passada. Your Honor,
efectivament. Your Honor. Jo la setmana passada no hi era, com es pot comprovar.
No? La Conxita però sempre no se'n recordava.
Vaig escoltar el programa, mira. Memòria de peix. Carles Prelló, sí. Vinga.
També són germans. El seu número preferit és l'11. Ells sí agraden els nens i Steven Spielberg.
Sí, el que no recordo
també són germans
és
perquè...
Duffer.
Sí, molt bé, però...
I la sèrie?
Bueno.
Com es diu la sèrie, va?
Sí, el nom dels germans i Stranger Things us interessa?
Stranger Things!
Vale.
Stranger Things, facilíssima. Vale. Sil Tim.
Hi ha perruques, i moltes morts, i Pedro Pascal.
És que és facilíssim. Hi ha perruques, moltes morts i Pedro Pascal.
Home, Pedro Pascal surt a molts llocs, eh? Últimament, perruc, moltes morts...
A veure.
Parella creativa, Joc de Trons.
Molt bé! Ja està. Sí, sí.
Benioff and Weiss.
Això mateix, sí. Això mateix.
I el selector número 111, l'equip que ha fet possible aquest programa està format per la Sílvia Comet, el Carlos Perelló, el Beto Martínez, el control tècnic Víctor Rodríguez i qui us parla, Víctor Sala. Tanquem amb una cançó?
Sí, que són el segon capítol de Self-Tape. Això és Capri, c'est fini, d'Hervé Villard.
Com es notes de França, eh? Quin accent, eh? Quin
fins la setmana que ve.
Que vagi bé.
Adéu.
Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. C'est fini et dire que
que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai.